Bon dia a tothom, són les 8. Esteu benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 20 de gener del 2024. Va, que falta només 10 minuts perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins a les 6 de la tarda en punt al canal, altra punta de Catalunya. Pel que fa al temps, mentre bona part de la península ibèrica avui és notícia, les nevades molt intenses que han bloquejat alguns trams de carreteres, fins i tot han mantingut alguns conductors atrapats, en aquest cas a Sòria, o les nevades importants a Saragossa, que està a un nivell molt baix, pràcticament nivell del mar. A Catalunya es viu al marge. No hi ha nevades a l'horitzó, no hi ha pluges a l'horitzó, però sí una caiguda important de les temperatures al llarg de tot el cap de setmana. Ja s'han començat a produir i ho seguiran fent. Obrim un cap de setmana que, més enllà del fred, es reprenen bona part de les qüestions d'actualitat que tenim encallades des de fa molt de temps. En la setmana que ha revifat amb una forma de déjà vu la mediàticament, a través de la investigació molt ben feta de La Vanguardia i el diari Punesa, els tentacles de l'Operació Catalunya, també hem tingut un nou episodi, un mes de xoc entre el govern d'Espanya i les institucions judicials de l'Estat. Sembla que pot ser, de fet, la constant d'aquesta legislatura, com sabeu, amb l'amnistia al damunt de la taula. Ahir va ser el torn de la vicepresidenta Teresa Rivera, que va qüestionar la imparcialitat del jutge que instrueix la causa de Tsunami Democràtic, que és Manuel García Castellón, i òbviament el sector judicial, especialment des de l'òrgan de govern dels jutges i les associacions, sobretot conservadores, van sortir a defensar el seu company i atacar la ministra. Bé, és aquesta una conseqüència, potser hi havia qui no la volia veure, que deixa el procés, que es va tensar tantíssim la corda, les costures d'estat van tibar tantíssim aquest estat de dret per fer front a un repte polític com van ser les aspiracions independentistes de Catalunya, que això deixa factura, i deixa fractura també. Molts es van extralimitar, de fet encara ho fan, en la seva defensa d'Espanya, i d'altres que miraven en aquell moment cap a una altra banda, perquè consideraven que no podien fer-ho d'una altra manera, avui han de gestionar aquesta circumstància. I la impressió és que hi ha moltes institucions que són sagrades en democràcia, en qualsevol democràcia, que estan tocades perquè s'han utilitzat amb finalitats ideològiques. Sigui l'Operació Catalunya, que deixa tocada la imatge del sistema policial per una part dels ciutadans a qui han de servir, i pel mateix motiu el poder judicial a Espanya també ha quedat tocat, una part del poder judicial a Espanya, perquè sobretot per ser justa la justícia no només ho ha de ser, sinó que ho ha de semblar, i fa temps que no ho sembla en molts i diversos casos que a més solen venir sempre del mateix cantó. I amb aquest nou xoc a l'horitzó, aquest cap de setmana PP i PSOE es concentren amb la seva plana major a Galícia, que òbviament no és una casualitat, sinó que és la pròxima parada del calendari electoral espanyol. Evidentment avui en parlarem de tot plegat, però també deixeu-me recomanar avui que tingueu una estoneta cap al punt del migdia per acompanyar-nos també, perquè saludarem una d'aquelles veus que cal escoltar sempre, la periodista Maruja Torres, que avui torna al Via Lliure, visita el programa després de molts anys. Ara en té 80, gairebé 81, i continua sent un referent d'una manera lliure, desacomplexada, humorística fins i tot, però molt femenina també, sobretot, de mirar el món. Avui xerrarem amb Maruja Torres al punt del migdia. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I aquest quart del matí a les 8 i 4 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs del nou enfrontament entre el govern espanyol i la cúpula judicial després de les acusacions a l'Ofer contra el jutge del Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón. El Poder Judicial ha demanat una rectificació immediata a la vicepresidenta Teresa Rivera i l'associació majoritària de jutges i el PP s'han sumat a les crítiques.
I atenció als nous àudios sobre l'Operació Catalunya que publica aquest matí el Nacional. Demostrarien que el Ministeri de l'Interior facilitava a José Manuel Villarejo, el comissari Villarejo, un DNI autèntic, però amb nom fals, perquè era legal. A l'enregistrament, l'excomissari demana al número 2 de Fernández Díaz que li renovi la seva altra identitat de DNI perquè el té a punt de caducar.
També pendents de les conseqüències de la borrasca Juan, que ha deixat fortes nevades a l'interior de la península, especialment a Saragossa, també a Sòria, on es va haver de rescatar més de mig miler de conductors atrapats a la neu. A Catalunya va ploure de forma generalitzada, però això no aturarà l'entrada en fase d'emergència per la sequera.
Mentrestant, a hostalets de Balanyà, Osona, han expulsat una nena de 12 anys d'una escola per ensenyar a mostrar un ganivet a l'exterior del centre davant d'un company, tot i que no hi va haver-hi contacte físic, no hi va haver-hi agressió. Els Mossos han rebut una denúncia d'un alumne i han traslladat el cas a la Fiscalia de Menors.
I pendents també de Joan Dausà, que avui actua al Palau Sant Jordi amb totes les entrades venudes. El cantautor de Sant Feliu de Llobregat tancarà la seva gira per celebrar els 10 anys als escenaris. El concert, que ha batejat amb el nom de la Gran Bogeria, reunirà 15.000 assistents.
Esports, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final de l'Open d'Austràlia de tennis després de superar tercera ronda el xinès Jun Chengshang, que s'ha retirat amb molèsties físiques a l'inici del tercer set després de perdre els dos primers per 6-1. L'Espanyol rep aquesta tarda el Villarreal B a 2:15 sense Nico Melamed i amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 5 partits, i el Barça femení buscarà el primer títol de la temporada, la final de la Supercopa contra el Llevant a partir de les 8 del vespre.
I pel que fa al temps, avui deixem enrere la pluja i la neu i donem pas a un dia de sol i de boires, això sí, amb un ambient fred de ple hivern, i demà no s'esperen canvis.
Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us dèiem, el govern espanyol torna a xocar de ple amb els jutges per les causes del procés. Una setmana marcada, efectivament, per l'Operació Catalunya, per la ingerència d'alguns, algunes institucions de l'Estat contra l'independentisme en el moment més àlgid del procés, i això també té la seva traslació en l'àmbit judicial. L'enfrontament, que pot ser una constant d'aquesta legislatura, entre el govern d'Espanya i el poder judicial va revifar ahir, no és la primera vegada i probablement no serà l'última, amb les acusacions de l'Ofer. En aquest cas, contra un jutge específic, el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la causa del Tsunami Democràtic. Les declaracions en aquest torn van ser de la vicepresidenta espanyola Teresa Rivera, que va posar en dubte clarament el criteri de Manuel García Castellón i que han fet treure foc pels queixals a la cúpula judicial. Les paraules de Rivera, que han obert la caixa dels trons, són aquestes a Televisió Espanyola.
Que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen estas afirmaciones. No solamente importa el ejercicio del Poder Judicial, sino las formas y las motivaciones. Y me parece que esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante.
Es refereix, efectivament, Teresa Rivera, a que el jutge García Castellón, en el cas del Tsunami Democràtic, curiosament, l'aixecament del secret de sumari o referències explícites a la investigació solen aparèixer en moments que et semblen no casuals, com per exemple quan s'estava negociant la investidura, que va aparèixer la possible imputació de Carles Puigdemont al voltant del cas del Tsunami Democràtic per terrorisme, o la de Marta Rovira, o en aquesta mateixa setmana també per motius diferents. Són declaracions, insisteixo, de la vicepresidenta Teresa Rivera a Televisió Espanyola, que en bona part, pel que explica una part significativa de la premsa, han engegat a rodar els esforços que ha fet el govern d'Espanya per mirar de suavitzar les relacions amb l'estament judicial. Avui és molt interessant no només llegir les crítiques que arriben des de certs diaris de Madrid cap a Teresa Rivera, sinó també la forma en què ho explica gairebé des de l'interior del Consell de Ministres Carlos Cuel, El País, que detalla que aquesta opinió, la que va expressar Rivera, en realitat està molt estesa dins del govern d'Espanya. Pràcticament tothom hi està d'acord. Diversos ministres, per exemple, es van indignar quan el jutge va implicar per terrorisme Carles Puigdemont en el cas Tsunami, quan hi havia negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Ara bé, diu Cué, una cosa és el que es diu en privat i una altra és dir-ho en públic. i per això detalla el diari la preocupació a la Moncloa perquè els moviments que s'han fet, especialment del ministre de Justícia, Félix Bolaños, per normalitzar la relació amb l'estament judicial, per calmar les aigües, ara quedin en no res. De fet, fons de la Moncloa treuen ferro a les declaracions de Rivera, reiteren el seu compromís amb la separació de poders, però ahir Rivera no es va quedar sola. No va haver-hi una conjura de bona part dels seus companys dient s'ha equivocat Teresa Rivera, no va existir això. De fet, dos pesos pesants de l'executiu també van subscriure aquelles paraules. Un, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Sumar, això sí. Per altra banda, el ministre de Transports, Òscar Puente, del PSOE, es van afegir al carro.
Hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces, ¿no?, coinciden en tiempos que son pues de una relevancia política concreta.
Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención. Son hechos del año 2019, ¿no? Llama la atención que cada vez que hay un debate público en relación con estos temas se produzca una resolución del juez.
També vull recordar, 8 i 10 minuts, que en una entrevista al Món a RAC1 del president del govern d'Espanya, de Pedro Sánchez, ja va fer referència a la qüestió de terrorisme del jutge García Castellón quan va dir que Espanya i Catalunya saben què és el terrorisme, lamentablement. Referint-se a ETA i referint-se als atacs terroristes, no només, en aquest cas, jihadistes, de Madrid, de Atocha i de Barcelona, i va apuntar que no li semblava el mateix. Ja ho va dir el president del govern d'Espanya. Però bé, com ja ha passat en conflictes anteriors, els jutges, davant d'aquestes paraules que hem sentit, van reaccionar amb duresa a les crítiques del govern d'Espanya. El Consell General del Poder Judicial, amb el mandat caducat, recordem, des de fa més de 5 anys, que és una de les complicacions, i que, de fet, aquesta mena de mala relació també complica que renovi, doncs aquest Consell General del Poder Judicial caducat va demanar a la Moncloa que rectifiqui immediatament les declaracions de Rivera. Va ser un comunicat signat pels 7 magistrats de la Comissió Permanent i que apunten que aquestes afirmacions de Teresa Rivera trenquen la lleialtat entre institucions i debiliten la confiança dels ciutadans en la justícia, i per això reclamen al govern d'Espanya que se'n desmarqui. La de la cúpula judicial, òbviament, no és l'única crítica que ha arribat des del món judicial. Ahir a la tarda, l'Associació Majoritària de Jutges d'Espanya es mullava en la mateixa línia, lamentava que s'assumeixi el discurs de la guerra bruta, del lawfare, i tancaven files amb el seu company. I en aquest cos a cos amb el poder judicial, el PSOE també manté les crítiques cap al PP. Santos Cerdán, el número 3 del partit, va acusar ahir al vespre el Partit Popular d'intentar controlar els jutges. Diu que només així s'entén que faci 5 anys que es neguen a renovar el poder judicial i també de muntar l'anomenada policia patriòtica per destruir les proves de la seva corrupció.
¿Cuál es la propuesta para proteger las instituciones? ¿Un Watergate? ¿Utilizar para destruir pruebas a los servicios de la policía y la justicia y obstruir todas las pruebas que puedan implicarles? ¿Deslegitimar el Congreso y bloquear la renovación de un órgano de gobierno de los jueces de forma inconstitucional durante más de 5 años?
El Watergate és un dels noms que ha sortit a les últimes hores, efectivament. Això ho deia Santos Cerdán des de Galícia a l'arrencada de la convenció del PSOE. És molt curiós el que passa aquest cap de setmana, que és que, efectivament, Galícia és la pròxima parada de la contesa electoral a Espanya, però s'hi concentren tant els alts càrrecs del PSOE com els del PP, i fan, en aquest cas per separat, òbviament, convencions socialistes i populars. Hi ha veus socialistes també en privat que admeten que, això sí, Teresa Rivera s'hauria passat de frenada. Enviat especial de RAC1 a la Corunya, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Hi ha veus socialistes que admeten la inoportunitat de Teresa Rivera, tot i donar-li la raó, denunciant la convivència d'alguns jutges amb el PP. En cap cas són declaracions que es facin davant de micro. La denúncia tapa aquesta convenció on el PSOE pretén vendre projecte de renovació. Avui debats en profunditat sobre cohesió territorial, òbviament Catalunya, Galícia de cara a les eleccions. Zapatero i el vespre ja va demanar al partit que tanqui files amb l'amnistia.
Volver a empezar, como siempre se logra, para recuperar, que es a través del diálogo, de la palabra, de la reconciliación. Sí, soy un firme defensor de la amnistía. Un firme defensor de la amnistía, porque creo en la democracia de la generosidad, de la convivencia, del volver a empezar.
I això ho va dir després de defensar el 155, perquè va ser una lliçó, va dir, de lleialtat del PSOE a l'oposició, al govern de Rajoy. En aquesta convenció hi participen 1.500 delegats socialistes, tots els líders territorials menys Page i tots els ministres del PSOE.
Desplegament, gràcies a Armenteres, del PSOE a Galícia. També desplegament, desembarcament de líders del PP avui a Galícia. Entre avui i demà reuniran tots els seus parlamentaris, en aquest cas a Ourense, amb la intenció de fer front comú contra el govern espanyol i fer bullir també l'olla de cara a les eleccions gallegues, que són d'aquí a menys d'un mes. Els populars demanen a Pedro Sánchez que desautoritzi les paraules de la seva vicepresidenta. Enviat especial de RAC1 a Ourense, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, sí. El PP es conjura a Galícia per mirar de fer de contrapès als socialistes. Serà una trobada marcada per l'actualitat estatal, els pactes de la Moncloa amb Junts i especialment per les crítiques del govern espanyol a García Castellón. Cuca Gamarra demana a Sánchez i Bolaños que rectifiquin Teresa Rivera i lamenta que acotin el cap davant dels independentistes.
Era hasta ahora el discurso de los independentistas, que tienen causas pendientes con la justicia. Pero es que vemos que ahora es el gobierno el que asume el discurso independentista, también en lo que es el pago de ese precio que han asumido con tal de permanecer en el poder.
I a l'habitació del PP un elefant, l'operació Catalunya i l'esquitxada a Mariano Rajoy. Feijó ha esquivat les preguntes dels periodistes tota la setmana i, de fet, aconseguirà surfejar l'onada sense mullar-se públicament.
Ara en parlarem de l'operació Catalunya i de les novetats del cas. Clar, la pregunta era... Sortirà Rajoy també a Galícia aquest cap de setmana? Ja ha sortit aquesta setmana, però sembla que no. A Rajoy el mantenen al marge mentre no arriben les eleccions a Galícia. Sobre aquesta futura llei d'amnistia, que ara feia referència tant l'Armenteres com l'Arnau Mañé i l'aplicació que acabi tenint, només un apunt més per dir que El País explica que una plataforma de juristes està distribuint una guia sobre com pot reaccionar el poder judicial als jutges quan els arriben casos relatius al procés un cop la llei d'amnistia estigui en vigor. És una mena de guia anti-amnistia. És un document que l'ha fet l'anomenada Plataforma Cívica per la Independència Judicial, que és una associació formada per magistrats, fiscals, advocats i catedràtics i que està presidida per un ex-eurodiputat d'UPyD, Francisco Sosa Wagner. És una guia que recomanen als jutges portar tots aquests casos a la justícia europea o al Tribunal Constitucional, però aconsellen en Europa perquè creuen que el TJU estarà més disposat a valorar la intenció real de la llei. Doncs bé, a Catalunya Pere Aragonès creu que l'amnistia s'acabarà aprovant. En una entrevista a Lleida Televisió deia que precisament el que s'està parlant són retocs perquè la llei passi al sedàs del Constitucional.
Probablement després d'aprovar-la i a l'hora d'aplicar-la hi hauran algunes validacions que es demanaran. Donem per segur que es presentarà recurs al Tribunal Constitucional, però també estem convençuts que aquest recurs no guanyarà i que, per tant, el Tribunal Constitucional avalarà la llei perquè és constitucional. I també la justícia europea, perquè és una llei que incorpora el dret europeu, no?
Aragonès, que també comparteix l'opinió de Teresa Rivera, òbviament, creu que el jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón, està obsessionat amb l'independentisme. El president diu que és evident que està actuant amb la intencionalitat política i que ho fa seguint els passos de PP i de Vox. Doncs bé, García Castellón al centre del debat. És curiós que ahir fos el mateix jutge que també instrueix la causa de la Kitchen qui va emetre una nova resolució judicial, en aquest cas esquitxant el PP. Ahir García Castellón va obrir una nova causa de l'Audiència Nacional contra l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz a Interior en l'època de l'Operació Catalunya, és a dir, Paco Martínez. El cas, recordeu que se centra en les presumptes pressions que el PP li va fer a Luis Bárcenas per evitar que donés informació sobre la corrupció interna del PP. García Castellón ha citat a declarar com investigats qui era número 2 de Fernández Díaz, el Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, Paco Martínez, i també l'exdirector de la policia espanyola, Eugenio Pino. Doncs precisament sobre Paco Martínez, sobre Francisco Martínez, el qui va ser número 2 de Fernández Díaz a Interior, secretari d'Estat de Seguretat durant el govern de Mariano Rajoy, avui és protagonista de l'Operació Catalunya de nou, en una conversa que va mantenir i que revela, en aquest cas, el Nacional, el diari elnacional.cat, que va mantenir amb José Manuel Villarejo. El diari publica avui aquests àudios que demostrarien que el Ministeri de l'Interior facilitava a Villarejo un DNI amb identitat falsa, però un DNI legal. El nom de Villarejo en aquest DNI era Javier Hidalgo. En el fragment a què ha tingut accés feia servir aquesta identitat, evidentment, per fer totes les seves investigacions i per poder treballar amb més tranquil·litat en alguns pagaments, també, en fons reservats en algunes fonts. Bé, en aquest cas, el fragment a què ha tingut accés al diari haureu de parar una mica l'atenció perquè no és perfecte l'àudio, però l'excomissari Villarejo li demana a Paco Martínez, és a dir, el número 2 d'Interior, el número 2 de Fernández Díaz, que li renovi el DNI. El DNI fals, és a dir, d'identitat falsa, però el DNI d'ús corrent, que el té a punt de caducar. Aquesta conversa la mantenia el 22 d'agost de l'any 2014.
No sé, parlant de identitat, apunta a ti el renovármelo de Javier Hidalgo, que mejor otro día lo del DNI, ya está pasada, yo creía que tú la habías renovado, ¿o qué?
Li diu literalment, si no s'ha entès bé, parlant d'identitats, renoveu-me el de Javier Hidalgo, que em va trucar l'altre dia, el del DNI, i em va dir que ja estava passat. Jo creia que tu me l'havies renovat. Això, insistim, Villarejo li diu el número 2 d'Interior de Fernández Díaz, el número 2 del departament, del Ministeri d'Interior de Mariano Rajoy, un comissari que evidentment sabem que està ficat en totes les dificultats i que tenia un DNI amb identitat falsa que li anava renovant fins i tot el, i que reportava directament al número 2 de Fernández Díaz. De fet, Villarejo insisteix que el necessita, que li renovi aquest DNI, perquè diu que és precisament amb aquesta identitat, la de Javier Hidalgo, amb la que efectua els pagaments a confidents, persones com Vicky Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol.
La primera que no està interessada en contratada és ella. I si lo cuenta, joder, pues es una confidente.
No, pero que en todo caso, oye, los recibos están sin ningún tipo de membrete ni nada, y le paga un tal Javier Hidalgo.
Los recibos están sin membrete y los paga un tal Javier Hidalgo, és a dir, ell, diu l'excomissari. Tot i això, tots dos reconeixen que ella mai no va saber qui li feia aquests pagaments. I encara una altra derivada, perquè un altre document d'aquest enregistrament demostraria que Rajoy estava al cas de tot i que ja el 2013 s'hi referia, en aquest cas, Villarejo, com amb el sobrenom a Rajoy de El Barbas o El Asturiano. Per exemple, en aquesta conversa d'un any abans del 26 de juny.
Me han pedido al Pinocho que haga otro informe, concretamente de uno que se llama Merino, y tal igual, que tiene vínculos con no sé qué, con no sé cuánto, y que está el asturiano preocupado, y que no sé cuánto.
Está el asturiano preocupado, referencia... se suposa a Mariano Rajoy. Bé, tot això recordem que ha estat després de les informacions que s'han publicat tota aquesta setmana a La Vanguardia i el diari Oponés, en què s'assenyalava directament Rajoy dins la guerra bruta contra l'independentisme. L'expresident va sortir al pas, recordeu, presentant-se com a víctima en la seva primera aparició pública aquesta setmana, va ser dijous a la nit, va dir que ell mai s'asseurà al banc dels acusats, recordem.
Para condenar a todos los que nos opusimos en su día a lo que se hizo por parte de los golpistas, pues es la constitución en el Congreso de los Diputados de tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
Lo tienen muy crudo, diu en aquest cas Rajoy, referència explícita a aquesta Operació Catalunya. Bé, sí, com sigui, aquests nous documents sobre l'Operació Catalunya d'aquesta matinada arriben després que el govern català ha exigit a la Moncloa i a la justícia espanyola que actuïn d'una vegada per totes contra els responsables d'aquesta trama. Arran de les noves informacions que han aparegut aquesta setmana, que, com dèiem, impliquen directament Fernández Díaz i Mariano Rajoy, el president Pere Aragonès assegura que hi haurà una allau de denúncies, ho deia a Lleida Televisió.
I jo crec que aquí hi ha camí per recórrer, i evidentment el que s'està coneixent portarà, doncs, a molta activitat també de denúncies judicials per part dels afectats. Ens hem posat a disposició de tots ells, des del govern, per acompanyar-los i perquè se sàpiga tota la veritat i perquè els responsables paguin les conseqüències.
3 minuts i un últim apunt jurídico-polític per dir-vos que la Fiscalia del Tribunal Suprem investiga Santiago Abascal per haver dit que Pedro Sánchez podria acabar penjat pels peus. Va ser unes declaracions, recordeu, al diari argentí Clarín a principis de desembre, en què al·ludia, evidentment, al final del dictador italià Benito Mussolini, ho comparava amb Sánchez. El PSOE va denunciar el líder de Vox i ara el Ministeri Fiscal estudia si pot haver-hi delicte d'odi. I a mig de tota aquesta trava, d'aquesta situació politico-judicial a Espanya, a Catalunya els partits es van preparant per les pròximes eleccions al Parlament, que haurien de ser l'any que ve. D'aquí a menys de 2 hores, a les 10 del matí, el Consell Nacional d'Esquerra ha decidit tallar qualsevol especulació i proclamarà Pere Aragonès com a candidat de les pròximes eleccions. D'aquesta manera es talla d'arrel el debat, l'especulació que es podia presentar apuntant que Oriol Junqueras volia tornar-se a presentar al Parlament de Catalunya. Adrià Santasusagna.
Debat que Esquerra vol tancar d'una vegada per totes, i és que cada cop eren més i més grans els rumors i especulacions que apuntaven que Oriol Junqueras voldria prendre el lloc a Pere Aragonès. Uns rumors que han anat en augment els darrers mesos, sobretot a partir de la negociació amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. Recordem que va ser Oriol Junqueras qui va voler presentar l'acord amb els socialistes, tapant el president, i això, sumat a que amb la llei d'amnistia tindria via lliure per presentar-se, provocava un caldo de cultiu que feia pensar que Junqueras tenia ganes de tornar a ser el candidat. Sabent que aquesta remor de fons no anava gens bé al partit, avui Esquerra proposarà Aragonès com a candidat, i ho farà amb l'aval de Junqueras i de Marta Rovira. Aquests, però, no seran els únics canvis, perquè avui també reformarà l'executiva, la part de comunicació, plega l'actual vicesecretari de Comunicació, Marc Colomer, i entrarà Oriol Duran, actual secretari de Difusió del Govern. També hi haurà una secretaria de Comunicació que ocuparà el periodista Cristian Agudo, que fins ara era el partit portant temes municipals. Tot plegat serà el Consell Nacional, que arrenca avui a les 10 del matí.
Gràcies, Adrià. Qui també ha escollit el candidat a les eleccions al PSC, era molt més previsible també, Salvador Illa, i ja està proclamat com a primer secretari dels socialistes catalans. De fet, la d'Illa va ser l'única candidatura que es presentava al càrrec, i en tot cas haurà de ser ratificada al Congrés, que els socialistes faran a mitjans de març. Encara sobre candidats a eleccions, un nom més, Jordi Cañas, s'autodescarta per les eleccions europees d'aquest mes de juny. L'eurodiputat de Ciutadans ha explicat a Ràdio 4 que no serà cap de llista.
El veurem encapçalar la llista de les europees?
A mi? No creo.
I tenen ja el candidat escollit?
No. 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 Lo que vamos es a presentar a las europeas. Eso es seguro.
Recordeu que Ciutadans ha de decidir a finals de febrer si es presenta en solitari o conjuntament amb algun altre partit. Mentrestant, i encara en plana política, a Barcelona, Esquerra Republicana entra i fort a la cursa per entrar al govern de Jaume Collboni a l'Ajuntament. Elisenda Alemany aparca les reticències que mantenia fins ara el seu cap de files, Ernest Maragall, i obre la porta a arribar a un acord amb els socialistes. Alemany reconeix que els últims dies la negociació amb el PSC ha anat a més, i per això reclama a l'alcalde polítiques realment progressistes.
Les converses s'han intensificat amb Esquerra Republicana, és veritat, és cert, és a dir, que s'han intensificat, que les converses podríem dir que s'han accelerat entre el govern de la ciutat i Esquerra Republicana. Però també és cert que no sabem com acabaran aquestes converses, és a dir, que és massa aviat per fer grans especulacions.
Però en tot cas, qui té bones cartes és Jaume Collboni, que ara mateix, i com s'ha sabut en les últimes setmanes, té tres opcions al damunt de la taula per ampliar el govern i per ampliar majories. Un pacte amb Junts, és a dir, amb Xavier Trias, un pacte amb Esquerra, com hem sentit ara, o un pacte amb Barcelona en Comú, és a dir, amb Ada Colau, o fins i tot una combinació d'algunes d'aquestes. Per tant, bones cartes les que té ara mateix Jaume Collboni. 4:02. I per cert, ha estat notícia més portada a bona part de la premsa espanyola que ahir la Zarzuela va fer públic el relleu de Jaime Alfonsín com a cap de la casa del rei, de la casa reial, després de gairebé 30 anys al càrrec. Alfonsín deixa aquesta posició, serà durant el mes de febrer, a petició pròpia. El rellevarà en el càrrec Camilo Villarino, que fins ara era director del gabinet de Josep Borrell a la Unió Europea. Canvi que en el cercle, diguem-ne, més estret del rei Felip VI, que segons explica en el diari La Vanguardia, Maria Àngels Alcázar, feia temps que s'estava preparant, que l'havia demanat el mateix Alfonsín, que té 67 anys, i que s'havia compromès a continuar fins a la majoria d'edat de la princesa Leonor. De tota manera, l'alfuncionari mantindrà el seu paper d'assessor, perquè Felip VI el nomenarà conseller privat, avui que la premsa destaca que el rei ha buscat una persona més pròxima a la seva generació, perquè Villarino té 59 anys i amb un perfil bipartidista, que hagi treballat tant en governs del PP com del PSOE. Mentrestant, avui que a nivell espanyol hi haurà tensió per la situació meteorològica, avui deixarem enrere, en tot cas, la borrasca Juan, que en les últimes hores és cert que ha deixat pluges generalitzades a Catalunya, res de l'altre món, però que a Catalunya és una cosa i en d'altres punts de la península és una altra. Hi ha hagut fortes afectacions, especialment en zones en què ha caigut molta neu. Al nord de la Meseta és el cas, per exemple, de Saragossa, una ciutat que està a 200 metres per sobre del nivell del mar i que ha quedat completament emblanquida en les últimes hores. L'Ajuntament, de fet, ha fet una crida a la calma, parla de situació excepcional, però que no és una emergència. De fet, expliquen que s'ha escampat sal arreu de la ciutat, que els serveis municipals estan treballant per reduir les afectacions. El temporal sí que ha obligat a ajornar el partit de segona divisió, que havia de jugar al Saragossa contra l'Andorra, s'havia de disputar ahir a quarts de nou de la nit. D'altres àmbits, la unitat militar d'emergències, que està establerta precisament a Saragossa, es va mobilitzar també per rescatar més de mig miler de conductors que s'havien quedat atrapats per la neu en diverses carreteres de Sòria, i d'altres zones afectades han estat diversos punts a Castella i Lleó. A Sòria, com dèiem, s'ha arribat als 14 sota zero. I a banda, les nevades també van obligar les autoritats a tallar l'autopista A1 a Madrid i en altres punts de la comunitat. A Catalunya es va viure de forma molt diferent. Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui deixarem enrere aquesta borrasca. No hi ha hagut aquesta afectació, ni grans nevades, ni tampoc grans pluges. Interessants, però res excepcional.
Sí, tot és benvingut amb la situació de sequera que tenim. Es van arribar a acumular fins a 40 litres per metre quadrat, per exemple, a Torredembarra, 38 a Tarragona, 30 al Vendrell, 32 a Mont-roig del Camp, 20, per exemple, a Lleida, 13 a Barcelona o 4 a Girona. A les capçaleres dels rius és on es va acumular menys aigua. Aquesta és mala notícia, perquè si aquests 40 litres de les comarques de Tarragona haguessin caigut doncs a Ulldeter, per exemple, doncs seria molt més benvingut. I també no hi va haver neu a cotes baixes, és a dir, aquesta situació de la península, d'aquestes nevades que han portat problemes, doncs aquí va ser més aviat anecdòtic. Per tant, hem tingut una situació de pluja general, benvinguda, però sense extrems. I avui sembla que canvia la cosa. Ja deixem enrere aquestes pluges i avui s'espera un dia de fred. De fet, hem començat el dia amb temperatures baixes, 6 graus sota zero ara mateix a Das, a la Cerdanya, 3 negatius a Olot, 2 graus a les Borges Blanques, 1 a Girona, 3 a Lleida, 5 a Tarragona i entre 5 i 8 graus a Barcelona. Hi ha restes de núvols, també s'han format moltes boires. Ara de bon matí es desfaran i tindrem un dia plàcid, però molt fred. Toca abrigar-se tant avui com demà. Però
demà perquè... més que avui o si fa no fa?
A veure, a primera hora sí. A primera hora baixen més les temperatures, hi haurà més glaçades cap a les comarques interiors, però en canvi al migdia demà es comença a recuperar una mica el termòmetre. Hi ha avui temperatures de 8 a 13 graus, demà pugen una mica. I atenció la setmana que ve.
Què?
Perquè pugen, déu-n'hi-do, aquestes temperatures. Mare. Hem tingut aquests, tindrem aquests 3 dies de fred més intens.
Jo ara pensava si diria que plouria i no.
No, pluja no se'n veu. I a més tenim una primera pujada de temperatures dilluns i una segona pujada entre dimecres i dijous que ens situaria valors 10 graus per sobre del que tocaria. Això vol dir que fins i tot es podrien superar els 25 graus. Ja veurem si tenim alguns valors històrics. Sí, això seria de cara a dijous.
A finals de gener, 25 graus.
Exactament. I a més amb aquest canvi tan dràstic d'entre les temperatures d'aquest cap de setmana, que estan 5 graus per sota del que tocaria, amb aquests 10 graus per sobre, que serien una temperatura que canviaria 15 graus en pocs dies.
Mare de Déu, senyor.
Sí, sí.
Doncs ja ens podem calçar. Gràcies, sí. Mònica. Fins ara. Mentrestant, com deia, a Catalunya aquest temporal, aquesta borrasca, va deixar pluges, però... no canvien res de la situació de sequera, no seran suficients, diu el govern, per resoldre la situació crítica, òbviament, que viu el país. En espera que l'Agència Catalana de l'Aigua actualitzi, obvi, les dades que recull aquesta aigua caiguda. A hores d'ara, els embassaments del sistema Ter Llobregat són per sota dels 102 hectòmetres cúbics i l'emergència a la zona es declara com baixi del 100. Per tant, només hi ha 2 hectòmetres cúbics de marge. És per això que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, demanava ahir no abaixar la guàrdia.
Feia molts dies que no veien ploure, i és una mica incòmode per treballar, ho sabem, però la veritat és que ja era hora que plogués una miqueta. No ens farà sortir de la sequera, d'aquesta sequera que ja hem explicat moltes vegades, que fa 39 mesos que dura, una situació que si no plou molt més en les properes setmanes haurem de decretar l'emergència.
El conseller ho deia des de Mataró, on va inaugurar una nova planta de regeneració d'aigua, una instal·lació que permetrà deixar de destinar aigua potable al rec o a la neteja de carrers. Aurora Rodríguez.
La planta s'ha construït al costat de la depuradora de la ciutat. Fins ara, tota l'aigua que hi arribava procedent de les clavegueres es tractava i es deixava anar al mar. Ara, però, se'n podrà reaprofitar una part. L'aigua depurada passarà per 3 noves fases de filtratge per netejar-la encara més i destinar-la als camps, jardins o bé a la neteja. Ho explicava el president del Consell Comarcal del Maresme, Francesc Alemany.
Malauradament, durant molts anys hem estat fent aquestes tasques amb aigua moltes vegades potabilitzada. No hem destriat, no hem fet aquesta distinció. Ara és absolutament necessari fer aquest esforç per tal de que utilitzem l'aigua pel que pertoca. Hem de ser molt eficients a l'hora de poder fer aquestes tasques.
De moment, la plataforma funcionarà en una fase pilot que produirà uns 50 metres cúbics al dia, tot i que la previsió és que un cop estigui totalment a punt en pugui generar fins a 220.
Recordem que estem en aquesta situació de sequera. A més, avui una trentena d'entitats i ONGs es troben arbúcies per la tercera cimera social de l'aigua per abordar el pas immediat a la fase d'emergència per sequera a Catalunya. Avui volen debatre com ha de canviar el model del país per adaptar-se al canvi climàtic problemàtic, però d'entrada hi apunten algunes línies vermelles. Per exemple, repensar el turisme, reclamar-li una despesa molt inferior d'aigua que la d'ara i analitzar quin és el consum que tenen algunes indústries. Nil Sant Martí.
El turisme ha de gastar molt menys i ho veuen viable. Diuen que si es reutilitza l'aigua de les dutxes perquè després passi a les cisternes, això podria reduir fins a un 30% del consum d'aigua. I si no s'hi posen, les entitats aposten per sancions o reduir l'activitat d'aquest sector. També a les indústries. De fet, demanen a la Generalitat més transparència sobre la despesa d'aigua que fan. En parla RAC1 el portaveu d'Aigües Vida, Dante Maschio.
Les restriccions als grans consumidors iniciaven a la tardor del 2021, doncs aquestes dades encara no són públiques, no? I per tant, aquesta opacitat i falta de transparència a nosaltres en genera una desconfiança en la gestió que està fent el govern.
Per aquestes entitats la prioritat ha de ser que hi hagi aigua pel consum humà i pels rius, que tinguin el cabal garantit per protegir els ecosistemes. Això, més enllà de l'economia. També posen deures, per cert, als ajuntaments grans.
Badalona, Tarragona, no veiem un ajuntament de Barcelona, una capital capdavantera en l'aplicació de mesures per la sequera. Imposin restriccions en els seus grans consumidors.
Entre les que participaran d'aquesta cimera hi ha la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Greenpeace, Ecologistes en Acció o el JAPEC.
8 i 34 minuts, una de les notícies de les últimes hores, l'expulsió temporal d'una menor, d'un estudiant de 12 anys, d'un col·legi d'hostalets de Balanyà, a Osona. Quin és el motiu d'aquesta expulsió de l'escola? És per haver mostrat un ganivet a un company. Cal aclarir que no va haver-hi agressió, però sí una denúncia. Va passar el dia 10 de gener fora del recinte escolar i sense que hi hagués, insisteixo, cap agressió. Tot i així es va activar el protocol de violències i ara el cas passa a mans d'un jutjat de menors, Marina Arbós.
La noia va mostrar el ganivet a un alumne just abans d'entrar a classe i ell va explicar-ho al guàrdia municipal que regulava el trànsit. La gent de seguida va portar la menor al despatx del director. Finalment no li van trobar un ganivet, sinó dos. En cap moment hi va haver contacte físic ni va perillar la integritat de cap alumne, però el Departament d'Educació va posar a disposició del centre l'atenció de la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, la USAP. La direcció de l'escola insisteix que és un cas puntual i situen l'episodi tant fora de l'escola com en horari lectiu.
Però cal recordar l'edat de la criatura, 12 anys amb dos ganivets a la motxilla. Doncs bé, segons ha pogut saber recull el Via Lliure, s'han disparat els casos que té aquesta unitat, que dèiem la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència. Des que va començar aquest curs, s'acumulen ja un 60% de les denúncies que va haver-hi tot el curs passat. Dit d'una altra manera, des del setembre, els professionals a Catalunya han atès prop de 900 casos de violència, mentre en tot el curs passat van ser una mica més de 1.500. La mitja és de 9 denúncies diàries per violència al sistema educatiu català. La Conselleria d'Educació ha matisat que aquestes dades es produeixen en casos tant dins com fora de l'àmbit educatiu, dins i fora de les escoles, i que l'augment s'explica sobretot en bona mesura perquè aquesta unitat, aquesta USAP, es coneix cada dia més. Judit Vilà.
Sí, la majoria de casos que té la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència aquest curs són d'assetjament entre l'alumnat amb 368 casos, seguit del maltractament infantil i adolescent amb 251 i en tercer lloc els casos de violència masclista amb 154. Pel que fa a la salut mental, les xifres han anat a la baixa. El departament diu que aquest descens en les dades es deu sobretot a la posada en marxa del programa Benestar per Estar Bé, però no pas perquè hi hagi una baixada de problemes de salut mental dels estudiants. Els àmbits on han passat aquestes violències en la majoria de casos són l'escolar, però també n'hi ha l'entorn familiar de la parella o digital. En aquest sentit, Educació recorda que qualsevol membre de la comunitat educativa pot recórrer a la USAP per qualsevol tipus de violència, això sí, sempre que la víctima sigui un alumne.
De fet, per posar-se en contacte amb la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència hi ha dues vies. D'una banda, el telèfon al 900 923 098, repeteixo, 900 923 098, o el correu electrònic usap@educacio.gencat.cat. Mentrestant, la gestió davant de la migració del govern municipal de Ripoll, és a dir, de Sílvia Orriols, passarà per Europa. La Comissió Europea demanarà informació a Espanya sobre aquest cas d'empadronament de migrants que s'ha sabut després que el periòdico hagi destapat aquesta setmana que l'Ajuntament de Ripoll posava traves a una quinzena de migrants en situació vulnerable per empadronar-se al municipi. En les últimes hores, el govern espanyol li ha donat un termini de 20 dies a Sílvia Orriols perquè presenti un informe exhaustiu. Li reclamen explicacions sobre com tramiten els expedients, els requisits que exigeixen i amb quins terminis.
Europa recorda que els governs han de garantir l'accés dels migrants a tots els procediments, entre ells que puguin optar als permisos de residència necessaris. En aquesta línia, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto, insisteix que tots els ajuntaments han de complir la normativa estatal.
Com es fan els procediments, quin és el tipus de procés, si està arreglat segons la jurisdicció doncs, vigent, i evidentment veure aquests plaços i si els plaços estan justificats o no.
Prieto ja ha avisat al govern de Ripoll que si no envien aquest informe explicant el perquè de les traves, faran un pas més i portaran el cas a l'advocacia de l'Estat.
Tot plegat quan el Departament de Salut està acabant el reglament que permetrà que els immigrants que no estiguin empadronats, com és el cas dels de Ripoll, puguin accedir igualment a la sanitat pública. És un reglament previst a la llei d'universalització de l'assistència sanitària que es va aprovar el 2017 al Parlament.
Es va fer per esquivar un decret del PP de Mariano Rajoy que deixava sense sanitat pública els immigrants irregulars i es volia que les persones no empadronades els tinguessin, en tinguessin prou amb demostrar el seu arrelament per poder tenir targeta sanitària. El problema és que Salut encara no ha desplegat aquest reglament pels recursos interposats pel govern espanyol i els canvis constants al departament, però han passat 5 consellers des d'aleshores. Ara, però, Salut assegura que esperen desplegar-ho en les properes setmanes.
Parlant de les qüestions vinculades a la migració, molt interessant el que està passant i el que ha passat aquest, i que passarà els pròxims dies en l'àmbit cultural, perquè aquesta nit passada, una estrella musical del rap de casa nostra, que s'ha convertit també en un referent dels fills dels migrants a Catalunya, ha triomfat al Sant Jordi Club. És el raper de l'Hospitalet, Morat, que hi va fer el primer de 3 concerts de la seva gira Reinsertando, amb tot venut.
Cuando se canta en Barcelona es cuando más se puede disfrutar del Mora, porque es cuando más estoy feliz.
El show va començar amb una mica de retard, mitja hora, perquè els controls dels accessos van ser més exhaustius del que és habitual, però el raper, 24 anys, va posar la directa davant de més de 4.000 espectadors amb hits com la sessió amb Bizarrap. Tot i que Morat continua tenint prohibit entrar a la Florida, al seu barri, per desordres públics, va reivindicar el barri, sobretot els joves que hi viuen.
Aquí és on jo m'he hecho artista. En mi barrio, en la Florida, todos los chavales que no me han fallado, porque la vida, de verdad, que no sabéis, lo habéis hecho el niño del barrio de Barcelona más feliz del mundo entero, de verdad.
Al concert de Morat hi havia ahir a la nit Albert Buscarons.
Abandonament patern, racisme, marginació, estades a centres de menors, delinqüència, aquestes són algunes de les experiències de la vida estigmatitzada de Morat. Tota la ràbia i frustració per la manca d'oportunitats i un futur desdibuixat les ha canalitzat a través de la música. Porta 5 anys editant cançons de manera independent que han connectat amb una generació que es veu reflectida en gran part de les lletres, i això ho han demostrat a nit cantant-les a ple pulmó i ovacionant el seu ídol. Com a bona estrella, Amorat l'acompanya molta llegenda, en el seu cas una mica qüestionable, però que l'ajuda a ser un fenomen de masses que encara no ha arribat al seu cim. Després de plegar unes 13.000 persones durant el cap de setmana, queda clar que la seva propera cita a Barcelona serà en un espai amb capacitat reservada només pels més grans.
Efectivament, perquè 3 concerts al Sant Jordi Club, al final poden arribar 13.000 persones, que ja és la capacitat del Sant Jordi. En aquest sentit, avui és interessant llegir l'entrevista que li publica Morat al periòdico. Reconeix que part de l'èxit es deu a la capacitat que ha tingut de connectar amb el públic, en part de joves fills d'emigrants que viuen en grans ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. I parlant del recinte del Sant Jordi, qui avui té dia històric, però històric, és Joan Dausà.
Ho tenim tot.
Ho ha aconseguit, efectivament, Joan Dausà, ho ha aconseguit tot, ha aconseguit un sold out al Palau Sant Jordi, tot venut, farà un Sant Jordi sencer, amb un dels, si n'hi ha algun altre, ara mateix no em ve al cap, un dels pocs solistes que ho ha aconseguit cantant en català, de fet, un dels pocs projectes musicals en català que omple el Sant Jordi. El concert l'ha batejat com la Gran Bogeria i posarà punt final a la seva gira per celebrar 10 anys de trajectòria. Tot plegat just després que dues de les cançons més emblemàtiques de Dausà han aconseguit el disc d'or aquesta setmana. Una aquesta.
Jo mai he desitjat que deixés el seu marit.
Aquest jo mai, i una altra de manera de viure, també.
Fa temps que em miro i no.
Just dijous es va anunciar que els dos temes han venut 70.000 còpies cadascun. Avui Dausà les cantarà davant de 15.000 persones en un ple absolut al Palau Sant Jordi. I parlant de música, atenció a les dades que han sortit en les últimes hores. La indústria musical genera a Catalunya 850 milions d'euros cada any. És el primer cop que es calcula la riquesa que genera el sector. L'informe de la Generalitat i de la Fundació Barcelona Music Club diagnostica un bon estat de salut de les empreses musicals. Se'n felicitava el director de la Fundació, Miquel Quaranta.
Fins ara teníem una fotografia
fotografia, que el que ens parlava era de la producció, la distribució i l'exhibició musical. Aquest informe eixampla el perímetre i entra en sectors que fins ara no s'estaven valorant. La sorpresa és que de cop i volta ens situem en xifres de 850 milions d'euros, que és el volum real que genera la indústria de la música.
850 milions d'euros, el volum d'aquesta indústria musical a Catalunya, que hem de dir que bona part és per als concerts en directe. Un 80% dels ingressos d'aquests 850 milions són per als concerts i no tant per la venda de discos. 2:03. I ara que parlàvem d'un músic català complirà el Sant Jordi, parlem precisament de la qüestió lingüística. Bèlgica s'ha compromès a reobrir la carpeta del català a Europa quan el govern espanyol doni més informació sobre què implica l'oficialitat. L'ambaixador belga a Espanya, Gert Cox, està convençut que les explicacions de la Moncloa acabaran esvaint els dubtes d'estats com Lituània, que temen si s'aprova una allau de peticions d'altres comunitats lingüístiques. Cox ho assegurava ahir des de Barcelona en una conversa on va explicar les prioritats de la nova presidència europea que assumeix des de l'1 de gener Bèlgica, a Sant Giró.
Gert Cox assegura que Bèlgica manté sobre la taula la carpeta del català, el basc i el gallec, però també els dubtes dels diversos estats sobre què implicaria la proposta jurídicament i econòmicament. Per això assegura que reobrirà el meló quan s'hagin esvaït tots els dubtes.
Està el compromiso del gobierno de España de dar esa información. También la comisión va a trabajar en ella para que los estados miembros tengan una idea más clara de las implicaciones a medida de que tengamos esa información. Claro que vamos a avanzar con ese asunto también.
Declaracions que va fer en un acte poc després de reunir-se amb la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret. El govern demana prudència i discreció perquè el procés de l'oficialitat arribi a bon port. Assegura que en converses amb el govern espanyol s'estan elaborant els informes pertinents i recorda que, de moment, no hi ha cap veto explícit de cap estat, només certs dubtes sobre l'aplicació.
I parlant de qüestions d'àmbit internacional, 9:15, atenció a les declaracions de Josep Borrell acusant en les últimes hores Israel d'haver finançat Hamas durant anys per debilitar l'autoritat nacional palestina. És l'alt representant de la diplomàcia europea, no ho oblidem, Josep Borrell, que ho denunciava ahir en el seu discurs d'investidura com a doctor honoris causa a la Universitat de Valladolid.
Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Pero si no intervenimos fuertemente, la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación.
Borrell també repetia una de les demandes que hi havia llançat en els últims dies, que és que sigui la comunitat internacional qui imposi una solució al conflicte entre Israel i Palestina. Va recriminar, de fet, el govern de Netanyahu que continuï oposant-se a aquesta sortida i per això creu que s'han de prendre decisions per evitar que la guerra s'allargui generació rere generació. Doncs bé, poc després d'aquestes declaracions de Borrell, és curiós que el president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat aquesta nit passada que no és impossible que es treballi per la creació de dos estats amb Netanyahu al poder. Biden diu que ho ha parlat per telèfon amb el primer ministre d'Israel i que hi ha diversos tipus d'estats que es poden crear i cita, per exemple, que hi ha països que són membres de la ONU i no tenen exèrcit. Mentrestant, avui hi haurà nova reivindicació. Hi ha 80 ciutats d'arreu de l'estat que es manifesten en contra dels atacs israelians contra la Franja de Gaza, entre ells també a la ciutat de Barcelona. I encara plana internacional, l'OTAN posa en marxa un moviment de tropes que no es veia des del final de la Guerra Freda. L'Aliança anunciava ahir que a partir de la setmana que ve i fins al final del mes de maig mobilitzarà uns 90.000 soldats que pràcticament simularan una tercera guerra mundial. L'objectiu, mesurar les forces per prevenir un atac de Rússia, que ara mateix continua sent el principal enemic de l'Aliança de l'OTAN. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Poques setmanes del segon aniversari de la invasió russa a Ucraïna, l'OTAN va anunciar uns moviments sense precedents. A partir de la setmana que ve, els aliats, també els Estats Units i Canadà, mobilitzaran 90.000 soldats, que juntament amb 1.100 tancs de combat, 80 avions i 50 vaixells, simularan un atac exterior per demostrar que estan preparats per defensar-se. L'Aliança situa encara Rússia com la principal amenaça, però també atacs terroristes. El general i cap del comitè militar de l'OTAN, l'almirall Rob Bauer, avisava que hi havia una nova era de tensions geopolítiques i apel·lava tota la societat perquè estigui preparada.
Agradi o no, la societat s'haurà d'involucrar en els conflictes. La societat, la indústria, tots han d'entendre que són part de la solució i que juguen un paper important. I que tot és planificable perquè tot serà inestable en els propers 20 anys. No estic dient que ningú ataqui demà, Simplement es tracta de no donar per fet que estem en pau.
It's not a given that we are in peace.
Els exercicis es faran sobretot al flanc est de l'OTAN, és a dir, al mar Bàltic i als països de l'Europa de l'Est, com Romania o les repúbliques bàltiques, a qui Moscou té en el punt de mira.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Boeing torna a ser notícia a la companyia d'avions després que se li ha encès un motor en ple enlairament a un altre avió de la companyia. Es tracta en aquest cas d'un avió de càrrega de l'aerolínia Atlas Air, un Boeing 747-8 que es dirigia a Puerto Rico. Minuts després d'enlairar-se, l'aparell va haver de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Miami. A la xarxa s'ha fet viral el vídeo d'una dona que grava l'avió sobrevolant Miami amb un ala en flames.
Oh my God, it's on fire! It's on fire.
Efectivament, està on fire. Mom. L'avió hi viatjaven 5 tripulants que han resultat il·lesos. L'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units ha obert una investigació que se suma a la que ja té oberta pels altres dos models d'avions de Boeing que han patit incidents en els últims mesos. Per tant, déu-n'hi-do, l'inici d'any de Boeing en aquest aspecte. I un últim apunt internacional. El Japó ha tocat la Lluna, s'ha convertit en el 5è país a fer aterrar una nau a la superfície del satèl·lit, però l'aparell es quedarà aviat sense energia. Segons l'Agència d'Exploració Aeroespacial Japonesa, les plaques solars tenen un angle incorrecte, per tant, la bateria durarà només unes hores. En aquestes circumstàncies s'ha prioritzat la transferència de dades cap a la Terra. És un aparell que té la missió d'analitzar unes roques que suposadament provenen de l'interior del satèl·lit, de l'interior de la Lluna. 10 minuts i arribarem a les 9 del matí, en el dia que avui, 20 de gener, fa exactament un any que Dani Alves és a la presó. Va ser el dia 20 de gener del 2023 que l'exjugador del Barça es va presentar davant dels Mossos d'Esquadra, convençut que després de declarar per una denúncia d'agressió sexual tornaria al carrer, però des de llavors està tancat a la garjola en espera d'un judici que, recordem, ha d'arrencar d'aquí a 2 setmanes, Benet Iñigo.
Poc s'imaginava Dani Alves que el 20 de gener de 2023 començaria un periple judicial que l'enfrontarà a 12 anys de presó i que a hores d'ara portaria un any tancat en preventiva. La víctima de la discoteca Sutton l'havia denunciat per l'agressió el 30 de desembre i aquell divendres el jugador volia complir amb la petició dels Mossos de declarar sobre el cas. Després de parlar davant els Mossos, no va sortir de la comissaria de les Corts, sinó que el van portar a la Ciutat de la Justícia. Ni llavors s'ho va prendre seriosament. L'acompanyava una advocada de confiança, però no especialitzada en dret penal, i que ni tan sols el va visitar al calabós abans de la vista per donar-li indicacions en la seva declaració, i el que va dir no s'aguantava per enlloc ni casava amb les proves i testimonis que ja en aquell moment havien recollit els Mossos. El cas és que la jutgessa ho va tenir claríssim, hi havia risc de fugida i indicis potents, de manera que calia tancar-lo, i des de llavors s'ha mantingut ferma, tot i els canvis de versió d'Alves, i no està sola. L'Audiència de Barcelona ha avalat la presó preventiva diverses vegades, entre d'altres argumentant que la investigació i el judici serien ràpids. Poc més d'un any després dels fets, el 5 de febrer, Alves sortirà de la presó, però serà per asseure's al banc dels acusats.
Avui en parlarem d'aquesta qüestió del primer aniversari de Dani Alves a la presó, d'aquest cas que, evidentment, continuarà sent notícia quan arrenqui el judici. I parlant de qüestions d'abusos, el jutjat ja investiga l'exdirector de l'aula de teatre de Lleida per un delicte d'abús sexual. La justícia ha admès a tràmit la denúncia de la fiscalia, per la qual s'investiga també dues exresponsables del centre, perquè suposadament sabien el que estava passant i no ho van denunciar. Tot plegat arriba després que un grup d'exalumnes ho denunciés l'any 2018. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. L'any 2018, aquest grup de noies va denunciar els suposats abusos sexuals que haurien sofert per part del director i professor de l'aula de teatre de Lleida, tot i que no va prosperar perquè els fets havien prescrit i la causa es va arxivar el 2019. Però en aquesta ocasió, la denúncia de la fiscalia es va presentar a mitjans del mes de setembre passat i ha permès obrir diligències i investigar l'exdirector del centre per suposats abusos comesos a dues exalumnes dins de l'aula, el mateix delicte que aquest cop no han prescrit. També s'investigarà dues exdirectores del centre i se les acusa d'omissió del deure d'impedir delictes, ja que suposadament sabien el que estava passant. Tots tres hauran de declarar davant del jutjat juntament amb les denunciants.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. En plana de successos, la justícia ha tornat a rebutjar arxivar el cas de l'assassinat d'Helena Jubany. És el que havien demanat els dos sospitosos, Xavi Jiménez i Santi La Iglesia. La magistrada que du aquest cas, de la mateixa manera que l'acusació particular i la fiscalia, creu que és massa aviat per tancar-lo, perquè encara hi ha marge per la investigació.
De fet, en una altra resolució, la mateixa jutgessa demana als forenses que s'acabin de fer les proves d'ADN pendents. També que es comparin de manera més exhaustiva els perfils genètics dels investigats amb les mostres que es van trobar del jersei de la víctima i que es torni a mirar si hi ha rastres biològics a les cartes anònimes que va rebre. A Jovany la van assassinar l'any 2001 a Sabadell.
Efectivament, un cas que 23 anys després encara no té resolució. I mentrestant, el jutjat de Cervera ha enviat a presó provisional els quatre homes que va detenir dimecres a Terrassa per la presumpta relació amb la mort violenta que vam explicar aquí en directe durant el programa fa unes setmanes d'un veí de 86 anys a Tàrrega.
Els homes d'entre 20 i 35 anys han passat a disposició judicial després d'acollir-se al dret a no declarar. Se'ls acusa d'assassinat, detenció il·legal i pertinença a grup criminal, a més dels delictes de lesions i tinença d'armes. Va passar durant la matinada del 16 de desembre, quan dues persones van assaltar de matinada al domicili de la víctima i li van disparar amb una arma de foc que era seva, causant-li la mort.
I parlant de qüestions vinculades amb les presons, el govern vol reduir el nombre de presos que hi ha a Catalunya i el temps que passen entre reixes. L'objectiu és reduir la reincidència amb unes dades que han sortit que són clares. Les persones que surten en tercer grau o eviten la presó preventiva redueixen el risc de tornar a delinquir fins a un 12%. Entre altres mesures hi ha innovacions tecnològiques com implantar polseres telemàtiques de geolocalització per evitar les presons preventives, Joel Penya.
El que vol aconseguir el govern amb aquesta mesura és donar confiança als jutges perquè els tremoli més el pols quan hagin de decretar presó preventiva. De fet, més enllà de la polsera, el mes de maig també es provarà una aplicació perquè les persones que han de passar pel jutjat cada cert temps ho puguin fer a través del mòbil. Els identificarà amb indicadors biomètrics i així el jutge podrà comprovar a l'instant que aquesta persona ha complert. Ara és un procés que es fa per correu de manera analògica i això no dona gaire confiança als jutges. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va explicar que reduir el temps a la presó ajuda a reduir també la reincidència.
És una alternativa preferible a l'internament. Mentre que el 26% dels interns internes que acaben la condemna tancats als centres penitenciaris tornaran a delinquir, només un 10% de les persones classificades en tercer grau o en llibertats condicionals reincidiran.
D'altra banda, també es volen potenciar tercers graus i permisos. Ara se'n donen menys que abans de la pandèmia.
6 minuts i arribarem a les 9 del matí. I de seguida anirem amb la informació cultural i els esports, però abans us expliquem que avui, a partir de les 4 de la tarda, hi ha més de 3.000 opositors fent l'examen del MIR. Tots ells opten a prop de 1.900 places de metge intern resident a Catalunya. La nota que treguin a la prova decidirà a quina especialitat mèdica es dediquen. La medicina de família i comunitària és la disciplina que ofereix més places, 370, tot i que també és l'especialitat que menys crida l'atenció als futurs metges. El 2023, un 10% de les places de medicina familiar van quedar vacants. I això, òbviament, té conseqüències a primera línia del sistema sanitari, que són, sobretot, els CAPs, Adrià de les Heres.
Dels 2.000 primers metges en escollir plaça del MIR l'any passat, només 45 van optar per la medicina familiar, una tendència preocupant que, segons la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, CAMFIC, és en bona mesura culpa dels plans docents de les universitats. Ho ha explicat a RAC1 un dels vocals de l'agrupació, Joan Daniel.
A nivell global dels metges, de la gent llicenciada, hi ha poc coneixement del que es fa a l'atenció primària. La formació de medicina és predominantment hospitalària.
Per revertir-ho, la Generalitat ha posat en marxa incentius. Els joves poden cobrar 9.000 euros més a l'any només per haver triat l'especialitat de medicina familiar al MIR, però la CAMFIC assegura que això no ha posat remei al problema. Daniel ha avisat que a la llarga això tindrà un impacte en el dia a dia dels centres sanitaris.
Però si no s'arriben a omplir aquestes places i queden vacants, estarem formant menys metges de família i, per tant, això sí que tindrà una repercussió a l'envell de l'atenció primària.
La CAMFIC calcula que, per anar bé, hauria d'haver-hi 1.000 metges més de medicina familiar.
Gràcies, Adrià. 4 minuts i les 9 del matí. De seguida, la informació cultural, entre altres, vinculada a Alec Baldwin, que finalment haurà d'anar a judici per l'assassinat que es va produir, la mort que es va produir durant el rodatge de la pel·lícula Rust, i evidentment l'àmbit de les estrenes, o en aquest cas de l'agenda musical del dia, i els esports de seguida.
Pare, pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
És clar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquest gener vine a Lidl i estalvia't més de 70 euros amb les nostres més de 360 ofertes. Mandonguilles de pollastre i gall dindi per 2,89, t'estalvies un 21%. I plàtans de Canàries per 1,39 al quilo, t'estalvies un 30%. Lidl, marca la diferència.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb els millors descomptes per renovar casa teva. I fins al 22 de gener, fins a un 24% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Conforama.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
Dos minuts i les 9 del matí, de seguida la informació esportiva, però abans el que us dèiem, l'actor Alec Baldwin haurà d'anar finalment a judici per haver mort la cap de fotografia de la pel·lícula que estava rodant, Rust, quan, recordeu, en ple rodatge se li va disparar una arma de foc. Un jurat de la ciutat nord-americana de Santa Fe, a l'estat de Nou Mèxic, l'acusa de nou d'homicidi imprudent arran d'un informe que determina que l'actor va haver de prémer el gallet per força, obvi, perquè sortís el projectil. Això després que l'abril de l'any passat els fiscals van desestimar aquest mateix càrrec al·legant que l'arma de foc podria haver estat defectuosa. Baldwin s'enfronta ara a penes de presó de fins a 18 mesos. La data del judici, però, encara no s'ha anunciat. I pel que fa a l'agenda dels concerts del dia, òbviament marcats per Joan Dausà i per Morat, els que també han penjat el cartell d'entrades exaurides són Cupido. Si sabes alguien más guapo que yo, dime que... La banda està a les acaballes de la seva gira. Avui omplirà la sala Razzmatazz de Barcelona dins la programació del Cruïlla d'hivern. I en un altre àmbit es mou la música de Carolina Alabau. La cantant i compositora presenta avui en exclusiva la sala Apolo i dins el cicle Empremtes de Barcelona el seu nou disc, que es diu Una frase imaginada. I una altra veu femenina de casa nostra, Núria Graham. Que és un dels noms destacats de la gran nit del Neu, que omple avui la sala Mirora de Sal amb una selecció del més granat de la música independent actual. A més de Núria Graham i la seva banda, també hi actuaran Mujeres. El trio de Barcelona que arriba al Festival Neu per presentar el seu últim disc.